recuperem titulars. El grup de catalans atrapats a Etiòpia ja estan a l'espera d'agafar l'últim vol per tornar cap a casa. Aquest migdia han arribat a la capital del país, Addis Abeba, on una zona segura i lluny del conflicte que va esclatar fa 10 dies. Aquest aixecament militar va provocar que el grup de turistes s'hagués d'amagar en una pensió. Ara ja veuen el final de la, el final del túnel i dilluns està previst que arribin finalment a Barcelona. I últim cap de setmana abans de la constitució de la mesa del Congrés, mentre el rellotge va corrent, els partits continuen mirant d'arribar a un acord. La clau de la Moncloa la té ara mateix Junts. El diputat i portaveu del Consell per la República, Antoni Castellà, diu que si el volen els seus vots, s'haurà de negociar un Brexit català.
La gran discussió de fons és: vostè està disposat a negociar, deixem-ho dir així, el Brexit català? Doncs nosaltres sí, però ha de situar-se en aquest marc mental. Qualsevol altre no és acceptable. Qualsevol altre ens situa abans de l'1 d'octubre. I això llavors no tindria sentit.
Castellà avisa que Sánchez i també Feijó hauran de passar per les dreçadors si volen negociar amb ells i incloure la sobirania de Catalunya. I aquesta hora la P7 encara arrossega algunes retencions de les que hi ha hagut aquest matí en la segona operació sortida de vacances d'agost. Ara, aquesta hora, un accident a l'Ametlla de Mar provoca 6 quilòmetres i mig de cua en direcció sud cap a Amposta, al mateix punt, però en sentit contrari, cap a Tarragona, hi ha 3 quilòmetres i mig de retencions. A la Jonquera s'acumulen 6 quilòmetres de cua, també a la P7, arribant a França, i 3 quilòmetres a l'N2 en sentit per Perpinyà. I el Barça ha pogut inscriure finalment a la Lliga Gundogan després d'oficialitzar-se el traspàs de Dembélé al Paris Saint-Germain.
El club blaugrana ha fet oficial el traspàs de Dembélé al PSG, que ha signat per 5 temporades fins al 2028, una operació que ha desencadenat la inscripció de Gundogan a la Lliga. Per tant, el migcampista alemany, que lluirà el dorsal 22, podrà estar demà a Getafe al debut de la Lliga. En les properes hores, el club espera poder inscriure més jugadors. El següent en la llista de prioritat seria Oriol Romeu. Una primera divisió que va arrencar ahir amb dos partits, l'Almeria 0, Rayo Vallecano 2, i el Sevilla 1, València 2. Avui debuta el Girona al camp de la Reial Societat a les 5 de la tarda. Des de mitja hora abans, a RAC1, amb la narració del Miquel Agut, també avui s'estrena el Reial Madrid a Sant Mamés a partir de 9:15, un partit que viurem en directe amb l'Albert Fernández de la Catedral.
I acabem amb el temps, perquè Gori Massip, aquesta tarda caldrà obrir el paraigua a les comarques del Pirineu.
Sí, tot i que el matí ha estat tranquil meteorològicament parlant, aquesta tarda un temps més mogut cap al Pirineu, Prepirineu, amb ruixats, algunes tempestes irregulars, però que localment podran ser d'intensitat forta, fins i tot en alguns casos en acompanyades de pedra o de ventades fortes, tal com adverteix l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya. A la resta, més sol, una calor de ple estiu, valors de fins a 38-39 graus al Pla de Lleida, i a l'espera que a la nit totes aquestes precipitacions acabin desapareixent i, per tant, es pugui gaudir del millor moment per observar les llàgrimes de Sant Llorenç.
Les 3 i 3, tanquem el RAC1 migdia, que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb l'Ernest Ferrer, el control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat, els avanços informatius. I avui, esports, retransmissions esportives, Mònica, a partir de les 4.
Sí, el Superesports amb el Xavi Puig, que torna de les vacances, i també el Tu diràs tot seguit amb el Gerard Ballera.
Nosaltres tornem demà a les 2, ara us deixem amb el viatge bé. Bona tarda.
Teniu la maleta a punt, oi? Perquè ara mateix sortim de viatjar.
A RAC 1, Viatge bé, amb Esther Muñoz.
Molt bona tarda a tothom. Teniu vacances i encara no sabeu on anar-hi? Treballeu, però voleu planificar alguna escapada i necessiteu idees d'última hora? Com cada setmana, som aquí per inspirar-vos, per proposar-vos alguns plans, per anar a uns quants indrets de Catalunya i del món que potser no coneixeu o us ve de gust redescobrir. Preparats per les nostres sortides? Doncs marxem! La Patagònia és un dels viatges somiats per molts, una regió situada a la part més austral d'Amèrica del Sud, que abasta territoris de l'Argentina i també Xile. Fins a ella ens portarà avui el xef del restaurant La Textil Collective de Barcelona, l'argentí Pablo Lagrange, amb qui farem un increïble viatge gastronòmic. Pablo, bona tarda i benvingut al Viatge B de RAC1.
Gràcies. buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bé, el primer que vull saber, Pablo, és què significa per tu la Patagònia, no? Aquí tenim molts oients que somien, com dèiem, en conèixer aquesta part del món. Tu què hi has estat? Per tu què és?
Bueno, para mí es uno de los lugares más bonitos en los que he estado y obviamente significa el sur, la Patagonia significa pues no solo mi hogar, sino un lugar de calma, de naturaleza, de bueno, de mucho cuidado, de mucho verde. Es muy emocional el recuerdo de la Patagonia.
Tu vas néixer a Cipolletti, a Rio Negro, però fa uns anys que vius a Catalunya, no? Està a prop la Patagonia de Rio Negro?
Sí, sí, sí. Vamos a, pues de la cadena montañosa estamos a unas 3 horas más o menos, de lagos, de volcanes, de parques naturales, estamos muy cerquita.
Uh-huh. Suposo que tenint tan a prop la Patagònia a Rio Negro, doncs hauràs anat molts cops, no?
Sí, sí, tuve la suerte de ir de pequeño con mi familia, de joven con mis amigos, he tenido la suerte de formarme como cocinero en un hotel, en Villa La Angostura también, en la cordillera, así que lo he podido visitar más de una vez.
Diries, Pablo, que ara mateix la cuina és per tu una manera de continuar lligat amb les teves arrels?
Sí, 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 bueno, de hecho creo que un poco el discurso cuando viajo y cocino es que cocino para volver a casa, porque cocino parte de mi cultura, de mi niñez, de mis recuerdos, de mi memoria, de lo que hacía mi mamá y bueno, de lo que comía en mi casa.
Hablando de tu mamá, parlant de la teva mare, he vist que amb només 8 anys i fent un pastís de poma amb ella, va ser quan se't va despertar aquesta vocació per la gastronomia i per la cuina, no?
Sí, sí, y sin saberlo, porque sí que era algo que lo disfrutaba bastante, y no solo esa vez, sino que me acuerdo días de la madre, del padre, levantarnos con mi hermana, íbamos a un instituto de inglés y bueno, teníamos como talleres de cocina y luego en esos días nos levantábamos a la noche sin que nos escucharan y cocinábamos cookies, tartas, pasteles y demás para el desayuno. Pero no le había prestado atención hasta que pues estaba un poco perdido en mi juventud, perdido en sentido de que no tenía muy claro qué hacia dónde ir. Y bueno, y entré en un viaje de mochilero por Bolivia con mis amigos, sentí un poco esa adrenalina de viajar, de salir de casa, de irme tan lejos. Y al principio la cocina fue, conectando puntos, fue como el recurso o el medio para poder empezar a viajar. Y luego, pues obviamente, me enamoré del oficio y me empecé a especializar y empecé a darme cuenta que bueno, que era una manera en realidad no solo de viajar, sino de poder expresarme, de poder contar un poco lo que yo veía.
De fet, com explicaves, la cuina ha estat el mitjà que t'ha permès viatjar, que t'ha permès conèixer cultures, costums, això sobretot fins que vas fer 27 anys, quan vas ser pare, i aleshores vas decidir quedar-t'hi a Sant Cugat, a Barcelona, i aquí doncs també vas aconseguir la teva primera feina com a cap de cuina, no? Fins aleshores, com ens explicaves, havies estat un autèntic nòmada, no? Fins a quins països t'ha portat la teva feina, Pablo? I com t'ha influït tot aquest món que tens, aquestes destinacions on has estat en la teva proposta gastronòmica?
Me sigo considerando nómade. Es verdad que pues a los 18-19 años empecé a viajar. Piensa que yo soy del sur. Para estudiar me fui a Buenos Aires, que son 1.200 kilómetros para el norte. Y bueno, eso fue como un poco el primer, ¿no?, el desarraigo y un poco el primer choque de realidad. Y luego empecé a viajar, tuve la suerte de vivir en Estados Unidos, en Chile, hacer temporada en Uruguay, viví en Copenhague, en Italia, Viví en el País Vasco, 2 veces en Barcelona. Y sí que es verdad que en algún momento pues sucedió esto de ser papá. Y bueno, mi bandera hoy es mi hijo y está en Cataluña y no me voy a mover de aquí, pero sigo buscando la manera de poder seguir viajando puntualmente para, bueno, poder seguir, ¿no? Con un poco con esa misma dinámica de, bueno, de seguir conociendo y de seguir ampliando conocimiento.
Uh-huh. I de tots els llocs del món on hi has anat, hi ha algun que t'hagi impactat especialment?
Sí, sí, sí. Todo, yo creo que, a ver, tuve la suerte de estar en Asia, estar en el este, Europa y Sudamérica, bueno, en Norteamérica, y yo creo que de lo que yo he pisado, el este ha sido lo que más me ha marcado. O sea, el este hablo de, bueno, de Rusia, Moscú, San Petersburgo, Ucrania, Kiev, Kazajistán, son países, son culturas en realidad que bueno, que son totalmente, viven en otra dimensión a lo que es el occidente, tal vez un poco Estambul, Turquía, lo es, pero creo que lo que más me impactó fue, digamos, el este, porque se vive como un paralelismo, ¿sabes? No, es una realidad paralela, o sea, tiene cosas parecidas, pero es totalmente distinto en tradición, en costumbres, en historia, bueno, un poco en todo.
Sí, sí, de fet he vist que durant 3 mesos vas viure a Moscou, estaves convidat per un restaurant on servies les teves idees, els teus plats, no? Com va ser aquella experiència, Pablo?
La realitat ha sido difícil, increíble, única. Estaba en un país, primero que me fui a Moscú en época invernal, con lo cual estaba a menos 25, menos 30 grados.
Déu-n'hi-do.
Imagínate que teníamos en el patio, en el jardín trasero del restaurante, teníamos las cámaras frigoríficas y teníamos calentadores para mantenerla a 4 grados, porque el exterior estaba a menos 25, así que, bueno, más de una vez se quedaba la puerta entreabierta y se te congela a menos 25 grados, en 2 horas se te congelaron las cebollas, las zanahorias, se te congeló absolutamente todo. Y bueno, y así hemos estado a 20 minutos de abrir un servicio con prácticamente el 60% de la mise en place o de las producciones a menos 25 grados. Así que a veces al borde del precipicio y otras no tanto. Obviamente un idioma completamente distinto donde no hay palabras que puedas relacionar, ¿sabes? No viene de la misma madre. Y bueno, y una cultura muy distinta. Yo la viví, o sea, gente amorosa, una sociedad muy muy sufrida, una arquitectura también muy 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 oscura, muy, ¿no?, de la época comunista. Uh-huh. Y bueno, y eso, con sus propias tradiciones, con su propia manera, ¿no?, de dinámica de relaciones y de vínculos. La verdad es que el ruso, cuando lo ves, o ves un cocinero ruso ahí enfrente tuyo, impone, porque
impacta,
pero luego la verdad es que yo tuve la suerte de encontrarme con toda gente muy 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 hospitalaria, muy, bueno, muy, muy familia, ¿sabes? Uh-huh.
El que està clar és que allà on tu vas anar-hi, ja sigui l'Àsia, Londres, Ucraïna, totes les cuines dels racons d'Europa, de Moscou també, tu feies d'ambaixador del teu país, d'ambaixador argentí, no? Què explicaves allà on anaves de la cuina del lloc on has nascut?
Mira, es lo que te digo, para mí cualquier lugar que voy, siento que es una suerte tener el espacio para servir durante X tiempo una comida, una experiencia, y ya te digo, o sea, transmitir un poco lo que, contar un poco mi recuerdo o sí, mi memoria, y eso, pues, el transmitirlo también me hace volver a vivirlo, con lo cual para mí es algo, es el motivo por el cual sigo haciendo esto y me sigo metiendo miles de marrones en países de cualquier parte del mundo. Y no lo sé, o sea, es...
És el teu esperit aventurer, no? que també se dedica aquí a Espanya, no? Has estat a cuines tan emblemàtiques com les de Noma, Boragó, Mugaritz, Tickets, Pacta i Relay. Aquí també, doncs, portant tot el teu coneixement de la cuina argentina.
Sí, bueno, un poco creo que en algún momento pues conectas todos los puntos y consigues, no sé, esa claridad o esa madurez para entender qué te aporta cada lugar. Yo siempre digo, a mí lugares como Mugaritz, que son templos de la vanguardia y el pensamiento contemporáneo gastronómico, me enseñaron a pensar, y lugares como Noma, que han sido los que han sucedido al Bui, ¿no? Y están hoy marcando un poco la tendencia y el camino de la gastronomía, me han enseñado, digamos, la manera de trabajar, de actuar, de tomar decisiones, ¿no? Entonces, al final, cada uno aporta y complejiza, ¿no?, la personalidad dentro del oficio.
Pablo, la bona notícia és que ara et tenim molt més a prop. Des del mes de maig del 2021 estàs a Barcelona com a chef del nou La Tèxtil Collective, que és un establiment que és molt més que un restaurant, és un espai multifuncional on podem degustar les teves elaboracions amb el foc com a element central. Això està al carrer Casp, on trobem un bar i darrere d'unes cortines de vellut negre s'hi accedeix a una immensa sala d'aires industrials on al mig hi ha la cuina a la vista, on tu i el teu equip, Pablo, elaboreu en directe els diferents plats de la carta. No? M'agradaria que expliquessis als oients com és treballar d'aquesta manera. Vindria a ser com representar una obra de teatre, no? Com actuar davant de l'espectador? Vindria a ser això?
Sí, sí, sí. Estàs completament expuesto al comensal. Con lo cual, todo lo que estás haciendo, todo el proceso y el tratamiento de lo que tenés en tus manos, se está viendo. Al mismo tiempo, es un lugar, como decís, ¿no?, con aires industriales. Creo que nosotros también tenemos un poco esa energía de vivir el oficio y la industria, ¿no?, como muy a flor de piel, con lo cual también no solo ves lo que está pasando por las manos y por el fuego, sino que también ves la realidad de una cocina que está dando de comer a 80, 90 personas y que vibra, ¿no?, con una intensidad y una velocidad, no es un ballet, ¿sabes? Creo que es perfectamente imperfecto y creo que tiene mucho... O sea, hay mucho caos dentro de eso que se ve desde una mesa o desde la barra del restaurante, pero al mismo tiempo, bueno, es como que entona muy bien con todo el entorno.
Realment, pels que ens agrada la bona cuina, és tot un espectacle, perquè és una experiència molt, molt diferent a la resta. A vosaltres també us agrada sentir-vos observats?
Sí, sí, sí. En realidad no sé si estoy todo el tiempo pensando que nos están observando, pero sí que es un poco, sirve como eje para ordenarte, para mantener la cabeza limpia, la cocina limpia, la organización, el orden, y seguir la estructura y la línea todo durante las 3 o 4 horas que estamos sirviendo comida. Pero al mismo tiempo también me da la posibilidad a mí de observar constantemente, y es un poco mi trabajo observar la reacción de todo lo que servimos.
Parlem dels instruments que teniu, no? D'aquest forn de llenya, de la parrilla basca que teniu, del foc central, el foc important que és, que sembla com una orquestra, no?, musical. Com és tot el que teniu?
Sí, sí, bueno, es una isla que tiene en el eje central toda una línea de fuegos, distintos fuegos que se trabajan a distintas alturas. Tenemos un horno que ronda en los 400-450 grados, con una puerta de cada lado, con lo cual son dos personas trabajando como ese horno a carbón, a leña, muy muy de mina, ¿sabes? Donde metes cosas adentro y las expones a temperaturas muy altas. Y luego pues tenemos una línea de fuegos abiertos con distintas alturas que nos permite jugar un poco con el tipo de cocciones que queremos dar. Solemos colgar cosas, solemos colgar cuerpos de pescados que ya hemos limpiado, carnes, pieles de animales, y aprovechamos no solo el fuego sino también el humo para poder ahumar esas cosas y que el cliente las vea, ¿no? O sea, un poco, bueno, nos da el juego ese que tanto hablamos en nuestro speech y en nuestra filosofía, que es usar el fuego y todo el recurso que nosotros, todas las características que uno asocia al fuego, para llevar a la mesa y no solo quedarnos con el fuego propiamente dicho, ¿vale? O sea, cuando hablamos de cenizas, de carbones, de colores, de temperaturas, de humos fríos, humos calientes, de naranjas, de rojos, de maderas verdes, de maderas tratadas, de carbones, ¿no? De distintos tipos de maderas. Entonces, pues tratamos de un poco en ese eje, en esa línea de fuegos, tener todas esas herramientas, que sería como decir, vale, dentro de la orquesta el violín, el violonchelo, la viola, el contrabajo,
sí,
¿no?
Sí.
Y bueno, y pues tratar de buscar esa armonía a lo que servimos.
Uh-huh. I el resultat, la música que es veu a la carta, són propostes elaborades, moltes d'elles amb bolets, i que vosaltres les heu anomenat plats miralls. Què són els plats miralls?
Bueno, el primer paso, la primera línea que se tira sobre la mesa cuando pues yo encaro el proceso creativo de un menú, es el producto. Independientemente de la estación del año, independientemente de si, obviamente, si es local mejor, pero independientemente de todo, o sea, es el producto. Y en base al producto empiezas a generar capas y capas y capas hasta que llegas al punto de, vale, esto es lo que quiero, ¿no? Y entonces dentro del producto tú puedes mirar el producto desde el mundo dulce, desde el mundo salado, puedes mirar ese producto y encararlo desde la visión del mar o desde la visión de la montaña, puedes encararlo desde los colores o desde las temperaturas. Y bueno, y obviamente también tratamos de reutilizar absolutamente todo lo que usamos y buscar la sostenibilidad máxima del producto, y no solo del producto, sino también de la mano de obra. O sea, cuando yo tengo un equipo de 3 cocineros cortando una seta durante una hora, pues, o sea, eso hay que hacerlo sostenible, ¿no? Entonces necesitamos darle todo el valor que podamos y que encontremos y que creamos que es justo, ¿no? Para también con nosotros mismos, para cuidarnos a nosotros mismos. Entonces un poco el espejo habla de eso, ¿no? De tratar de ser racional, de utilizar el producto. Y nosotros vimos en, por ejemplo, la seta, eso, que podíamos hacer el mismo plato desde el mundo dulce, desde el mundo salado, usando exactamente los mismos ingredientes, pero dándole una perspectiva u otra.
I de fet, Pablo, una de les tècniques que feu servir per arribar a aquest objectiu és utilitzar ingredients molt saludables, utilitzar els ferments, també per perllongar la vida útil d'aquests productes, no? Exactament com els feu servir, com els utilitzeu, els ferments?
Mira, tengo un amigo pastelero que cada vez que viene a mi casa abre mi nevera, me dice, me da miedo lo que me vas a dar a probar, pero además siempre tengo algo pero para mí, o sea, sí, me encantan los fermentos, es una realidad. O sea, la manera en que se complejizan las características de un producto mediante la fermentación me parecen únicas, me alucina la capacidad de poder generar un mini mundo de bacterias vivas y generar, digamos, las condiciones necesarias para que eso mismo evolucione y evolucione el producto. Y a partir de ahí, pues creo que es algo, o sea, la fermentación es algo que ha estado siempre, ahora está muy de moda, sabemos que está comprobado que nos hace bien al cuerpo, y creo que la fermentación hoy en día, a mí personalmente, ponerla en un menú no solo me hace bien, y sé que hace bien a la hora de digerir, a la hora de probar cosas nuevas, sino también alimenta la cabeza, ¿no? Porque creo que cuando uno se siente bien comiendo algo, no solo estás alimentando pues el placer y la satisfacción de lo que estás probando y que te gusta, sino que también pues estás alimentando la cabeza, es el concepto y un poco el alma, ¿no? Entonces, la fermentación ha estado siempre en nuestras vidas, ha marcado un antes y un después. De hecho, así nace todo, ¿no? O sea, el fuego ha marcado un antes y un después en la evolución del ser humano, de la especie. Nos ha puesto por encima del resto de las especies, nos ha dado luz, calor, la posibilidad de cocinar miles y miles de años atrás. Y la conserva ha sido la manera de preservar alimentos entre temporadas, y ha sido un antes y un después también en la evolución de la alimentación de la especie, ¿no? Uh-huh. Son nuestros dos ejes.
Sí. Un d'aquests ferments és la kombucha.
Sí, sí, sí. Las kombuchas vinieron de mi casa y hoy por hoy nos sirven para fermentar. Entonces fermentamos tés, fermentamos jugos de frutas, hacemos vinagres. Estamos empezando ya a hacer un poco el desarrollo del siguiente paso de la gastronomía, y una de nuestras ideas es empezar a trabajar esto que es la temporalidad, ¿no? Que es como decir, vale, siempre estamos con el producto local y de estación, que es hoy hay tomate y te sirvo mejor tomate, pero yo ahora voy a buscar que tú te puedas comer el mejor tomate en cualquier momento del año, y eso lo va a hacer pues una kombucha o un koji o un micelio de algún otro producto o subproducto. O sea, vamos a buscar la mejor manera durante, bueno, estos próximos tres meses de poder tratar también un poco los productos como se tratan al vino, ¿no? Es decir, bueno, yo lo meto en una barrica, lo meto en una botella y es mi tomate cosecha tal que te lo comes X tiempo después y mira cómo ha evolucionado, ¿no? O que te lo meto en una barrica, un jugo de fruta fermentado, te lo meto en una barrica o te lo meto en otra barrica y mira cómo ha evolucionado.
Uh-huh. Com ens deies, la cuina d'aprofitament és part de la vostra filosofia. Voleu que tot sigui molt sostenible i, a més, com ens deies, gairebé tots els productes que teniu s'elaboren de zero, fins i tot el pa el feu vosaltres mateixos.
Sí, sí, sí. Estamos estrenando un pan nuevo en la carta. Lo hace Ricky, nuestro panadero estrella. Y es un pan que nace, en este caso, nace de un recuerdo de ir a lo que nosotros llamamos en Argentina chacras, que serían al campo, de ir con mi mamá al campo, a los campos de manzanas y de ciruelas, a comprar la fruta, que salía más barata que en el supermercado, y siempre pues encontrabas, ¿no?, al hombre que había pues trabajado la tierra con un fuego, un mate. O sea, me acuerdo sus manos, ¿sabes?, todas secas y de haber trabajado, y un pedazo de pan. Y generalmente eran panes que se hacían con grasa bovina, grasa de animal. Y nosotros, bueno, teniendo la suerte de tener un ahumador y trabajar carnes ahumadas a bajas temperaturas, pues empezamos a recolectar toda esa grasa. Y bueno, y salió la idea de decir, bueno, hagamos un pan y usemos la grasa del animal y hagámoslo al fuego y hagámoslo cuando la persona llega y se sienta en la mesa, ¿no?
Para
que puedan sentir lo que yo sentía cuando alguien que no conocía en un campo me partía un pedazo de pan y me lo daba como, toma, nene, come, ¿sabes? Sí. Y bueno, y por eso también es una manera para nosotros, el pan es un plato más, no es un acompañamiento, y lo servimos para compartir. Es una manera de hacer que el comensal también pase por ese momento de coger el pan con las manos, tal vez quemarse, sentir el crujiente, tener que romperlo, ¿vale? Y estar, o sea, estar sintiendo ese producto con todos los sentidos, porque cuando lo rompes sale el olor a humo, y luego tú quien parte el pan, tienes la potestad, digamos, ¿no?, o el poder de decidir qué pedazo quedas tú y qué pedazo compartes con la persona que tienes al lado. Sí, y sí, estás compartiendo esa noche, ¿no? Entonces me parece como un trasfondo y un juego muy bonito que está todo el tiempo llevándonos, ¿no?, a lo que realmente es la gastronomía, que es cultura y compartir.
Quina sensació més meravellosa, i a més que ens ho estiguis explicant d'aquesta manera, no? Perquè una altra de les coses que són meravelloses d'aquesta experiència és que tinguem a tu, no?, com a xef, explicant tot això amb tota mena de detall, no? I una cosa que també m'ha cridat molt l'atenció, i és que les tiges que s'obren a l'hora d'elaborar els olis verds, no?, també els utilitzeu, també els reaprofiteu.
Sí, sí, utilizamos todo. O sea, hacemos un chimichurri de hierbas frescas, como le digo yo, que es utilizado. utilizar, bueno, entre otras cosas, también hacemos jugo de tallos para terminar de sazonar jugos de frutas. Licuamos, por ejemplo, tallos de perejil y a un jugo de kiwi de manzana le pones 4 gotas de esa esencia de perejil y lo amplificas aromáticamente muchísimo más, ¿no? O sea, un kiwi o una manzana pues le están dando la acidez, el sabor ese, ¿no? Del azúcar, la pectina, pero no lo están aromatizando. Y pues eso es, y es sutil, ¿eh? O sea, es algo sutil y viene de algo que pues sí que tirarías. También lo usamos, los uso para hacer caldos, a los caldos de carne, caldos de pollo, les tiro, siempre cocino una parte de verduras, las caramelizo bien, que son lo que les van a dar el dulzor, y luego hay otra parte de verduras, o de hojas o de hierbas, que las pongo en fresco para que den, ¿no?, ese aroma y que en el caldo se sienta que no es todo rustit, sino que hay una parte herbácea y fresca. Y el chimichurri es lo mismo. Son realmente también, son horas de trabajo de muchos cocineros picando manojos y manojos y manojos de tallos de perejil, previamente habiéndolos deshojado durante varias horas también, ¿no?, para hacer aceites. Y bueno, por eso tiene tanta importancia en nuestra carta y por eso lo nombramos tanto, porque no solo es el reaprovechamiento del producto, sino de alguna manera es la valorización de la mano de obra, ¿no?, del trabajo que hay detrás.
És una feina artesanal i, a més, també científica. He llegit que tu t'anomenen l'inquiet científic del menjar i no m'estranya, Pablo, perquè espero que els nostres oients l'hagin dinat ja, perquè aquesta entrevista s'està fent irresistible, Déu-n'hi-do, sentint-te parlar, sentint-te enraonar. Escolta'm una coseta, hem parlat del menjar, però obrim un altre calaix, que és el calaix del restaurant La Textil Collective de Barcelona, perquè també teniu una nova carta de vins amb referències locals, alemanyes, franceses i sobretot les cerveses artesanals que s'elaboren a més al propi establiment, no? A mi m'agradaria que m'expliquessis a quina part del local s'elaboren aquestes cerveses. On es fa aquest procés?
Bueno, digamos, todo esto nació a base de Brian, que es el Brian Blasek, que es el dueño y un poco el artífice de todo este proyecto, y él y sus ganas de hacer cerveza. Esa es la realidad. Obviamente, como todo, le fueron poniendo capas y le fuimos poniendo capas hasta llegar a lo que ha sido, o a lo que hemos denominado, La Textil Collective. Yo creo que es un mundo, el mundo de la cerveza, de la producción artesanal de la cerveza, porque eso es lo que hacemos nosotros. Y realmente cuando entras a la cervecería te das cuenta que también es como un laboratorio. La verdad es que yo tengo la suerte de pasar muchas horas acá adentro y todos los días pues estoy escuchando alguna locura de su parte o probando alguna otra locura de su parte. Y es eso, o sea, hay 18 taps en el restaurante. De momento las cervezas solo se venden acá y se hacen de 0 a 100 completamente. Se han hecho cervezas barricas de tequila, barricas de whisky, se han hecho cervezas de todo tipo de frutas, hemos hecho cervezas de hojas de higuera, hemos participado los chicos de cocina en procesos creativos de sabores de cerveza, ahora están haciendo cerveza de marshmallow y frutos rojos, y luego ves a Brian llegar con 100 bolsas de marshmallows y meterlas en una fermentadora a cocinar cerveza. Y luego obviamente está la sinergia constante, porque está ligado a lo que hacemos nosotros y es parte del mismo proyecto, con lo cual muchas veces la cerveza, digamos, cuando cocinan los cereales antes de fermentarlos, cuando ya tienen los azúcares, los tostados y tal, nosotros nos quedamos con parte de ese producto y lo utilizamos para hacer postres, o el bagazo, que es ya cuando se terminó de cocinar el cereal, que queda, digamos, todo roto y con muchísimo menos sabor, nosotros lo cogemos, lo deshidratamos, hacemos un polvo y lo trabajamos como una harina, decimos como harina de cerveza, y también infusionamos nuestras mantequillas o hacemos nuestros crackers con eso. Entonces, el mundo de la cerveza totalmente, primero, artífice de todo lo que está pasando acá, como puntapié inicial, y segundo, pues en contacto directo con todo lo que lo que estamos haciendo pues, las otras áreas, ¿no? Uh-huh. También te podría decir lo mismo sobre los cócteles.
També feu còctels. Tot això, el local abans era una fàbrica tèxtil. Per tant, teniu un espai on ho podeu realitzar tot això, on es fan aquests processos.
Exacto, sí, son 1.100 metros cuadrados de tèxtil.
I escolta'm, aquest local està influït per alguna moda, alguns altres locals que hi hagin arreu del món?
Bueno, no, es algo que hablamos bastante seguido con Brian, que ahora mismo no hay un formato que presente todas las opciones juntas, porque es los cócteles, la gastronomía, la cerveza y en el underground la música.
Sí, entonces, sí.
Que bueno, que creo que es un poco, bueno, creo no, que ha sido un poco la manera de pensar este proyecto, fue decir, bueno, ¿qué haría yo un viernes a la noche? Pues comería bien, me tomaría una buena cerveza y escucharía buena música. Pues bueno, hagámoslo.
Sí, sí, porque al sótano teniu una sala de concerts también.
Sí, tenemos una sala de conciertos donde entre miércoles y sábados generalmente tocan bandas de música. También se suele hacer stand-up, presentación de proyectos, libros, eventos de corporaciones y demás, pero sobre todo es la música. Sí, sí, es la música, y además no es cualquier música, digamos, se trata de, bueno, hay un input de música también un poco alternativa, como es un poco la gastronomía y es un poco la cerveza que hacemos, pues la música también está pensada con ese lado un poco más friki.
Pablo, realment ha estat un descobriment avui conversar amb tu, entrar en aquest nou local que hi ha a Barcelona, la Textil Collective, i fer-ho de la teva mà, no? Del xef que, doncs, amb aquestes arrels argentines ha creat no només una carta, sinó directament un univers.
Bueno, yo te agradezco, ha sido un placer. Siempre creo que es una suerte que poder poner alguna idea o algún trocito de todo lo que hacemos y nuestro esfuerzo enfrente de alguien, y que alguien pues no solo lo disfrute, sino que lo comprenda, ¿no?
Entonces... I sobretot, una de les coses que més m'agrada és com el fet de viatjar i el fet de tenir uns orígens ha influït, no?, en tot això que fas a dia d'avui.
Sí, es inevitable. Por eso, bueno, por eso lo seguimos haciendo, ¿no? Y por eso seguimos en esa toma de decisiones, que no te voy a decir que es mágico, o sea, me encontraré seguramente en X tiempo en algún país diciendo, ¿por qué estoy acá? ¿Sabes? Pasando por esos momentos de estrés a menos 25 o 30 grados en el final del mundo, tal vez con la mitad de lo que necesitaba y la otra mitad que nunca va a llegar. Pero bueno, que al final termina siendo una experiencia, ¿no?, que uno, yo por lo menos, la vivo como única y como un lujo.
És la vida, Pablo, això és la vida, un viatge, no?, amb les seves pujades i les seves baixades. Escolta, moltíssimes gràcies per ser avui al Viatge B de RAC1 i esperem que siguin molts els oients que us vinguin a visitar i a conèixer-te en persona. Que vagi molt, molt bé, i una abraçada a tot l'equip.
Vale, muchas gracias, Esther, que estés bien.
Una abraçada, adéu, Pablo.
Adiós.
A RAC1, Viatge B, amb Esther Muñoz.
Fa uns dies l'Helena Bernades ens recomanava llibres per anar de vacances amb el gos, amb la camper, per conèixer la natura que tenim més a prop de casa nostra. I avui, Helena Bernades, bona tarda.
Bona tarda.
A la Gran Via 616 ens troba aquesta llibreria Altair, de la qual la seva directora adjunta sempre ens obre les portes per mostrar-nos les novetats avui, Helena, sobre narrativa viatgera.
Avui marxem més lluny que l'anterior vegada. Avui marxem lluny.
Uh-huh. A on ens portes en primer lloc?
Doncs mira, una de les recomanacions que m'agradaria convidar tothom a llegir és la que ha publicat Nabona darrerament, Viatge a l'Índia, tant en castellà com en català, del Forster, que tot i ser un clàssic del segle XX, no deixa de ser una lectura obligada per tots els amants de la literatura.
Per què?
Jo
per
havia sentit moltes ressenyes i no l'havia llegit. I aquest cop me l'he agafat, me l'he llegit i l'he gaudit moltíssim. És un títol que no només parla dels antagonismes d'Orient i Occident i del context imperialista anglès, sinó que també és un llibre de viatges. És un llibre escrit per un autor referent que es nota en la prosa amb un humor, un cinisme i uns ulls que ens presenten la seva Índia de la dècada dels anys 20 a través de quatre protagonistes que toquen tots els temes, des del tema racial, el tema de les castes, el tema cultural, el tema religiós. És un llibre per gaudir-lo i és un clàssic que tots els amants segur que el coneixen i segur que l'han sentit a parlar.
Diries que és un llibre actualment vigent, també?
Sí, sí. No sé si malauradament o per sort, perquè aquí hi ha aquesta petita dicotomia, però és un llibre que és molt vigent, és un llibre que ens parla d'una Índia que segueix sent una Índia activa i una Índia viva. Encara que faci ja 100 anys de la seva, de la seva creació, uh-huh, és un llibre que pot ser perfectament actual. Uh-huh.
Doncs l'anotem, eh? Viatge a l'Índia, de Foster, amb l'editorial Navona. I la segona recomanació de narrativa viatgera, quina és?
La següent és una descoberta, de fet. La Safia Aladam, de la mà del segell de Penguin Random House, Nube de Tinta, uh-huh, publica la seva primera novel·la titulada Hija de Inmigrantes. Ella és coneguda a les xarxes socials amb el nickname de Hija de Inmigrantes i ha dedicat tota la seva vida a denunciar i aturar el racisme institucional que moltes famílies pateixen aquí i que ella ha viscut de primera mà a casa seva.
És la seva primera novel·la, no? La primera novel·la de la Safia.
Sí, sí, és la seva primera novel·la que, de fet, ha tingut una molt bona rebuda. Aquest passat Sant Jordi va ser espectacular. La quantitat de gent, sobretot jove, que es va volcar i que la coneixia, que va comprar el llibre, que va demanar les seves signatures, no esperàvem aquest rebombori i, de fet, ens n'alegrem moltíssim perquè després de que ella tingués molta presència a les xarxes, ara té una presència editorial molt necessària i a través de la seva novel·la ella parla una mica, no de la seva pròpia autobiografia, però després de conèixer molts casos de persones que han patit aquest racisme institucional, ella el posa en comú, en mans i en la vida de la protagonista, que és una noia adolescent, que realment ens fa entendre moltíssimes coses que a vegades no ens les prenem com a pròpies perquè no ens passen a nosaltres. Que a vegades posem aquests filtres i no ens adonem de què passa al cantó.
La protagonista es diu Lungja, no?
Exacte.
I on succeeix la trama, no?
És una família berber arrelada a Barcelona, a Catalunya, a qualsevol punt de Catalunya. Ens podem imaginar que pot ser a qualsevol poble, a qualsevol família, perquè realment, encara que sigui una història de la Lungja correcta, que és la noia protagonista, pot ser qualsevol de les famílies que són de segona generació d'immigrants aquí a Catalunya. Llavors, és un llibre que, més que ser de viatges, és el postviatge. És com vius i com t'adaptes amb unes costums que portes, unes arrels que portes diferents i com el lloc que t'ha d'acollir s'hi oposa o no et rep com tu esperaves. Uh-huh.
L'autora és col·laboradora en diferents mitjans de comunicació, també és filòloga. En què ha consistit, Helena, ben bé la seva feina per escriure Hija d'Immigrantes?
Realment has fet això, el que us comentava. Ella és filla d'immigrants, de fet, i ha recopilat anècdotes, peripècies, injustícies viscudes i conegudes de moltíssimes persones que han acudit a ella i que ella ha fet d'altaveu dedicant-se a denunciar i aturar aquest racisme a través de les xarxes socials, sobretot del seu Instagram.
Doncs dos llibres més que afegim a la llista. Són recomanacions de la nostra col·laboradora, l'Helena Bernades, directora adjunta del grup Altair, Viatge a l'Índia, de Forster, editorial Navona, i també Hija de Inmigrantes, de Safia Aladam, de Nube de Tinta. Helena, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, com sempre.
Bon cap de setmana i fins d'aquí uns dies.
RAC 1.
Hola, en què el puc ajudar?
A veure, un mojito, si us plau.
Ho sento, no en tenim.
Vaja, doncs una cervesa.
De fet, no ens queda res d'alcohol ja.
Una llimonada.
L'última que quedava se l'ha endut aquella senyora d'allà.
Caram, però teniu alguna cosa per beure?
Aigua de l'aixeta?
Oh, en fi, posa'm en un got.
A quina targeta li carrego?
Ah, sí, la tinc per aquí, a la d'Apartaments Hawaii.
Perdoni, però em surt de negada.
Aquest estiu, polsera de tot inclòs als luxosos Apartaments Hawaii. Cada tarda de 7 a 9 a RAC 1. Tots som 1. A Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. RAC1 us convida a viatjar amb Ester Muñoz i Viatge B.
Els millors riders es donaran cita a Andorra el proper 22 d'agost. Durant 6 dies, el Bike Park La Massana acollirà un any més la Copa del Món de BTT de la Unió Ciclista Internacional. Per parlar d'aquesta cita esportiva, una excusa més per escapar-nos fins al País Veí, tenim amb nosaltres el senyor Josep Martisella, que és director general de Pal Arinsal. Senyor Martisella, bona tarda i benvingut al Viatge B de RAC1.
Bona tarda i moltes gràcies per convidar-me.
Josep, expliqui'ns exactament quina mena de competició és aquesta.
Tal com bé dius, és un esdeveniment organitzat per la Unió Ciclista Internacional. És un dels esdeveniments més importants que es celebren a nivell de la mountain bike, i tindrem una Copa del Món al territori andorrà. Per nosaltres sempre ens encanta fer esdeveniments d'aquest nivell. Una Copa del Món com aquesta, doncs, és la novena edició. Ja fa molts anys, doncs, vam començar el 2008 fent Copes del Món. El 2015 vam fins i tot arribar a fer uns mundials. I aquest any, doncs, una Copa del Món, doncs, que ens arriba al mes d'agost. Normalment les havíem tingut al mes de juliol. Actualment, ara estaríem fent, doncs, l'any passat, amb aquestes dates, doncs, vam tenir Copa del Món. Ens tindrà al mes d'agost, i això, sí, doncs, ens genera alguna dificultat més, no? Sobretot a nivell meteorològic. Sabem que la meteorologia al mes d'agost sol venir acompanyada de tormentes de tarda, i això, doncs, encara ens complicarà una mica més la tasca. Però la veritat és que, bueno, estem molt contents de poder fer aquesta Copa del Món l'últim cap de setmana del mes d'agost, i a més, doncs, també l'acompanyem seguidament d'una arribada de la Vuelta a Espanya, que arriba també a casa nostra a la mateix escenari. No? Doncs, bueno, serà un cap de setmana molt, molt complet, molt potent, i a més, doncs, acompanyat d'aquesta arribada de la Vuelta, que és el dilluns, amb una Vuelta que, com bé saps, s'inicia a Barcelona 3 dies abans.
Cap de setmana molt, molt ciclista a Andorra. I potser, doncs, tenint en compte que és finals d'agost, ens estalviem tota aquesta calorada que hem tingut aquests dies, que també seria una cosa positiva.
Bé, això ja sabeu que els Pirineus en general, no només d'aquesta partícula d'Andorra, sinó que tots els Pirineus en general, penso que és un destí que, amb la situació actual d'aquests estius, amb temperatures tan elevades, és un destí idoni per poder, doncs, gaudir una mica de nits de son correctes, no? Perquè és veritat que, doncs, a la plana sempre això és més complicat, i aquí a casa nostra, evidentment, doncs, acompanyar aquest repòs d'esdeveniments com el que tenim previst organitzar a finals d'agost, doncs, tot quadre, no? Tot encaixa perquè l'experiència sigui òptima.
Els aficionats al ciclisme cada cop en són més. Tenen calculat, doncs, quantes persones poden participar, no? Quina mena de reclam és aquest dins del que és el sector ciclista?
Sí, sens dubte. Nosaltres, amb aquesta edició, l'objectiu que ens hem marcat, sens dubte, és l'esdeveniment esportiu més important que tindrem al país aquest any. Evidentment, doncs, en tenim d'altres, com pot ser, doncs, també hem tingut al mes de juliol, tindrem tot el Cirque du Soleil, tindrem altres esdeveniments majors, com et deia abans, l'arribada a la Vuelta, però per aquest en concret, doncs, nosaltres esperem 60.000 visitants durant tota la setmana. 60.000 visitants en una estació de muntanya com és Pal Arinsal, amb un territori, doncs, molt, molt concret, molt delimitat, doncs fa que, bueno, l'afluència d'espectadors en aquells dies serà molt important, no? En moments àlgids, com serà el divendres, sabte, diumenge, aquests són els moments en els quals, doncs, hi haurà les finals d'aquesta Copa del Món. Evidentment, doncs, dies abans hi ha, doncs, totes les parts més tècniques, més classificatòries, més visites dels diferents espais per part dels riders, però divendres, dissabte i diumenge és quan es juguen realment, doncs, els podis de la Copa del Món, i és en aquest moment, doncs, que esperem el màxim de visitants, no?
Visitants d'arreu del món?
Sí, evidentment, doncs, amb això, doncs, també amb Andorra Telecom, que és l'empresa nacional de telecomunicacions, doncs, tenim capacitat de saber quins són els orígens dels diferents espectadors que tenim. Bàsicament, doncs, venen dels estats veïns, principalment de catalans, espanyols i també francesos, però evidentment, doncs, si hi ha una Copa del Món, doncs, també en tenim de diferents llocs, no? L'any passat, nacionalitats com Estats Units, Austràlia, Alemanya, Alemanya i Regne Unit doncs, van ser les que van acompanyar d'una forma molt potent aquesta Copa del Món, i per aquest estiu doncs, també esperem que sigui en aquest mateix cas.
Uh-huh. Veiem que tenen tres especialitats que es disputaran, no? Quines són?
Doncs, com et deia, les finals el divendres serà el short track, que és una modalitat de cross country amb un circuit doncs, més reduït, molt espectacular, molt cursa de pocs minuts, amb molta intensitat, amb només 40 participants que participen realment els millors del món, i aquí doncs l'espectacle diríem que està garantit. I el dissabte doncs el descens, no? Que el descens, per dir-ho d'una forma planera, els que no estiguin integrats dins de la família de la mountain bikers, diríem que és aquesta la Fórmula 1 de la bicicleta de muntanya, la qual doncs és un descens des de dalt del Pic del Cubil fins a baix a Font de Dalt, un descens de més de dos quilòmetres, que sol durar entre 3 minuts 30 i 3 minuts 35, a la qual doncs els millors corredors doncs bueno, es lluita contra el cronòmetre, i el que fa el millor temps és el que guanya amb una intensitat doncs diria que aquí sí que bestial, perquè evidentment doncs és un circuit amb moltes proteccions, perquè la velocitat doncs que agafen al mig del bosc de pal doncs és molt important. I el diumenge doncs, les finals de cross country olímpic, a la qual doncs aquí participants propers, però destacar doncs també els participants espanyols, a la qual doncs David Valero, per exemple, doncs medalla olímpica, i l'any passat doncs també va fer podi a casa nostra, doncs també fa que l'afició veïna també sigui molt important, i durant aquestes finals de cross country doncs també esperem moltíssima gent, no? Uh-huh. I això serà el diumenge, just en la prèvia de l'arribada de la Vuelta el dia següent, també al mateix escenari.
Uh-huh. Així que tota una festa, tota una festa ciclista. Josep, estem parlant d'una competició amb categoria femenina i masculina, les dues.
Correcte, nosaltres des del 2008 que fem Copes del Món, i evidentment doncs, totes les edicions han vingut acompanyades de les dues categories, masculina i femenina, i evidentment doncs, que per nosaltres la importància és la mateixa, i ja des del principi nosaltres el tenim molt clar, que aquest esport doncs és un esport que ens agrada promocionar-lo, però sobretot doncs perquè ens transmet uns valors de, bueno, lligats a tots els criteris que tenim aquí de marcats dins mar d'una estació muntanya, com pot ser criteris de sostenibilitat, però a més també valors de família, no? que és una mica també el que intentarem transmetre als nostres clients durant aquells dies, perquè evidentment doncs a part de fer Copa del Món doncs no tothom estarà interessat per aquest esdeveniment, i el que és les activitats habituals doncs que tenim dins de l'estació de muntanya doncs seguiran funcionant, no? És a dir, que els que ens vinguin a visitar per veure aquest esdeveniment, doncs siguin homes o dones o participar-hi, doncs també podran fer altres activitats, i això penso que també li donaria un plus de complexitat amb aquest esdeveniment, però bueno, estic convençut que sabrem resoldre-ho.
Exacte, perquè a banda dels participants hi ha moltíssims aficionats que s'acostaran al Bike Park La Massana per seguir aquestes proves, tenint en compte doncs això, que Andorra s'ha convertit actualment en una destinació de referència pel que fa a la BTT.
Sí, nosaltres a Andorra ens autodenominem un territori ciclista. El que ens agrada del ciclisme sempre ens agrada dir que és un esport que no coneix de fronteres. El tema de la bicicleta doncs és un esport doncs que es mou i que es viatja per arreu del món, i sobretot de les diferents comarques. I per nosaltres a casa nostra doncs el territori ciclista doncs va més enllà de la BTT, no només és BTT, parlem de gravel, parlem de bicicleta de carretera, també com et deia abans, amb arribades i ports importants de carretera, també gravel, i sobretot doncs últimament la bicicleta elèctrica, no? Que la bicicleta elèctrica és un esport que cada cop doncs va agafant més força, i fins i tot doncs l'any que ve, que el 2024 també tindrà lloc els mundials de mountain bike a casa nostra, doncs també hi haurà una disciplina de bicicleta elèctrica també dins del marc de la Copa del Món, no? Jo penso que això doncs també són una mica lligat a les novetats doncs que tindrem en les properes edicions, però a més doncs també s'emmarca amb la política de sostenibilitat doncs que també tenim clarament marcada en estacions de muntanya.
Mm-hmm. Hem parlat molt de ciclisme, hem parlat molt d'esport, però estem en un programa de viatges, en un programa de turisme, i m'interessa molt doncs per les persones que hi vagin no només a córrer sinó també a veure aquestes proves, que ens expliqui doncs exactament on es troba el Bike Park i quina mena d'instal·lació és, per situar-nos.
El Bike Park de la Massana es troba doncs al nord-oest del país, en una zona molt propera al que és l'eix principal de la capital, que és Escaldes i Andorra la Vella. És l'estació que nosaltres durant l'hivern doncs l'utilitzem doncs, per fer esquí i esquí de muntanya. També fem una Copa del Món d'esquí de muntanya durant els períodes d'hivern. I, evidentment, doncs, ja has vist, si t'hi hauràs fixat, que us haurà escapat, doncs, que ara parlem sempre d'estacions de muntanya, no? Perquè les estacions d'esquí doncs, era possiblement una activitat doncs, que fèiem única i exclusivament abans. Ara només ja parlem d'estacions de muntanya, parlem de desestacionalització, parlem de temporada d'hivern-estiu i nosaltres, doncs, a tall d'exemple, però que sí que puc dir que les instal·lacions que utilitzem tot l'hivern estiguin vàlides també l'estiu i, per exemple, doncs, ja fa 5 anys que vam llençar doncs, un forfet de temporada que fos vàlid també hivern-estiu. No? I penso que això també demostra tota la capacitat i l'adaptació que no només les estacions andorranes del país, sinó que també les dels Pirineus en general, doncs, cada cop més doncs, treballen en aquesta línia, no? de buscar a desestacionalitzar la seva activitat i sobretot doncs, per seguir sent motors econòmics del territori.
365 dies, oi?
És que no pot ser d'una altra manera, sinó les inversions milionàries que hem fet tots plegats amb aquests eixins doncs, no tindrien sentit. No? Jo penso que s'ha de saber llegir exactament doncs, què és el que està passant, cap a on estem anant, quina és la diferent evolució de la situació actual. Penso que val la pena doncs, que hi treballem d'una forma doncs, conscient, d'una forma doncs, anticipada, i jo penso que va cap aquí. 365 dies l'any, jo penso que no és que l'estiguin esperant, sinó que ja fa dies doncs, que la gran majoria d'estacions de muntanya doncs, sempre traiem aquesta vida.
I com és el paratge ara a l'estiu? No? Quina imatge ens mostra?
Bé, actualment està molt verd perquè hem tingut precipitacions força importants i abundants i penso que això és molt positiu. Geogràficament estem a dia d'avui doncs, passant un moment doncs, molt plàcid perquè no tenim gairebé risc d'incendi i a més doncs, amb això sempre hem sigut molt curiosos. Andorra com a destí és un destí a la qual doncs, la gent quan ens ve a visitar sent molt segura, sent molt acompanyada. Nosaltres penso que tenim un producte molt global i aquest és les nostres forces. Això és el que fa que quan el turista ens ve a visitar, doncs no només gaudeix del nostre bike park, de les nostres instal·lacions, però sinó doncs, de tot el producte i l'oferta que tenim global, des del shopping, caldea, al pont tibetà, el mirador solar de Trentaina. Tenim una oferta tan variada que fa que al final doncs, el rock de destí doncs, acaba sent molt potent i sobretot doncs, a nivell de les famílies és el destí de preferència dins dels Pirineus pel que fa al destí de família. No? I com et deia abans, no? Una situació actual doncs, amb la climatologia ens ha sigut molt favorable, tenim els espais molt verds, els llacs plens d'aigua i bueno, sobretot doncs, tot el país preparat per rebre doncs, el màxim de clients aquest estiu i que puguin doncs, marxar doncs, amb un molt bon rebut de boca.
Que bé, Josep, estem acabant, però no em vull acomiadar de vostè sense demanar-li qui ens recomana visitar si hi anem ara a finals d'agost a la Massana, aquests dies, aquests 6 dies que duren aquestes proves, quines activitats podem fer per aprofitar bé la visita, no?, al seu comú. Què ens recomana veure, visitar, quines experiències hauríem de viure?
A part de la Copa del Món, doncs, que evidentment és l'experiència viure durant aquella setmana, també evidentment doncs, tenim un parc natural, que és el parc natural de Covapedrosa, amb el pic més alt d'Andorra, 2.942 metres, amb un refugi guardat. Aquesta zona doncs, és altament recomanable per fer passejades a cavall, també visites nocturnes, som reserva d'Starlight, a la qual doncs, també tenim un cel doncs, fantàstic per poder doncs, fer observacions astronòmiques nocturnes, i això també el comú organitza diferents activitats durant aquells dies, i evidentment doncs, doncs, bueno, tot el romànic, els museus que tenim a la zona, a la Casa Rull, a la Farga Rossell, hi ha moltes activitats a poder fer, i evidentment doncs, el que sí que està clar és que ara ningú es desplaça sense haver fet aquests deures abans, en poder doncs, informar-se prop de les diferents pàgines web o també de l'oficina de turisme per acabar de tenir una jornada el més completa possible i sobretot doncs, acompanyada d'una bona lectura de la meteorologia, perquè com et deia abans, no? Els mesos d'agost doncs, solen venir acompanyats de 3 mesos de tarda i val la pena doncs, aprofitar la jornada matutina doncs, per poder fer el màxim d'activitats.
Josep Martí Sella, director general de Palarinsal, moltíssimes gràcies per ser-hi avui a RAC1, al Viatge B, i esperem, desitgem que aquesta cita esportiva, aquesta Copa del Món de BTT de la Unió Ciclista Internacional sigui tot un èxit, que segur que ho serà. Que vagi molt bé.
Tant de bo sigui així. Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Una abraçada.
aquí el nostre viatge bé d'avui. Salutacions meves i del Daniel Puntí Prats i l'Enric Soto a la realització tècnica, que acabeu de passar un molt bon cap de setmana. Moveu-vos amb responsabilitat i recordeu que ens retrobem dissabte vinent a la mateixa hora, a les 3:03 de la tarda. A reveure.
Senyores i senyors, en nom d'Ester Muñoz, gràcies per viatjar amb Viatge Bé a RAC1 i fins dissabte que ve.